Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia, us parla Mireia Puente. El seguici de la Festa Major de Sant Cugat, previst pel dijous 26 de juny a les 7 del vespre, donarà el tret de sortida a 4 dies de rauxa a la ciutat, en els quals la cultura popular, la música, la gastronomia i l'esport s'escamparan per la ciutat. El correfoc, el concurs de rossos, la celebració del Dia de l'Orgull LGBTI+, el ball del Pagalí Joan i els concerts de la Ludwig Band, Al·lèrgiques al Polen i Fades, entre d'altres, són alguns dels actes destacats d'enguany. Aquest dimecres s'ha presentat el programa de Festa Major que podeu consultar al web de Cugat Media. El Servei de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat serà l'encarregat de gestionar la programació del Teatre La Unió i la Sala Clavé, una gestió que serà possible amb la creació d'una comissió artística que s'encarregarà d'oferir una programació amateur i professional. Tot i que encara no hi ha una data fixada d'obertura del nou espai, 15 anys després que se sabés la situació de fallida econòmica de La Unió i del mal estat arquitectònic de l'edifici, sembla que aquesta està més a prop que mai. Tal com ha detallat la regidora de Cultura, Núria Escamilla, durant el Consell de Cultura celebrat aquest dimecres, l'obra de escenotècnia es troba al 95%. De fet, el 5% pendent són escomeses de llum, certificats energètics, acabar de posar la porta cadena al carrer Colom, etc. No depèn només de l'Ajuntament, hi ha Iberdrola i altres col·laboradors que han de fer els certificats, ha dit la regidora. L'exconseller santcugatenc Raül Romeva ha estat novament amnistiat pels tribunals espanyols. L'Audiència Provincial i Barcelona ha acordat extingir la responsabilitat penal de l'exconseller d'Afers Exteriors en una causa separada de la del Tribunal Suprem, on ja havia estat amnistiat l'any passat. El procediment, ara tancat, investigava subvencions i contractacions públiques presumptament destinades a promoure el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 a l'àmbit internacional. I la West de Tenis Taula ha sumat 6 medalles al top 8 català i al campionat de Catalunya dobles mixts disputat a Esparreguera. Al top 8 català, 2 ors de Cristina Estivell en cadet i Roc Givert en juvenil i plates de Tian Changzhu, plata i bronze de Cristian Callejón. Res més per ara. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Segons la Fundació Espanyola del Cor, gairebé el 60% dels espanyols té dos o més factors de risc cardiovascular, com hipertensió, diabetis, sobrepès, sedentarisme o tabaquisme. A més, un de cada quatre pacients amb un accident cardiovascular tindrà un altre episodi, fet que ressalta la importància del seguiment i també l'acompanyament. Per això, avui passem consulta i ho fem amb Jordi Balcells Iranzo, que és cap del Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Doctor, benvingut.
Bon dia, Carme, i Mercès per convidar-me.
Comencem per saber una mica quina és la fotografia actual. D'aquestes dades que hem comentat, la tendència que segueix avui dia els casos de cardiopaties, de malalties que deriven d'afectacions al cor, estan a l'alça, es mantenen, van millorant, és a dir, van baixant?
Estan en alça, estan en alça. Pensa que l'allargament de la supervivència, no? De l'expectativa, de l'esperança de vida de la població, fa que els factors de risc al llarg dels anys es vagin acumulant, no? I veiem un augment en la incidència i també en la prevalença, no? de la gent amb patologia cardíaca, segur, sí, sí.
Li sembla que fem un repàs de les principals patologies, que n'hi ha unes quantes.
I tant, sí, sí.
Comencem per l'infart de miocardi. És potser el més contundent de tots?
Sí, i a més és el més cridaner, no? És la patologia principal, no? En un servei de cardiologia, bàsicament, més del 50% dels pacients que tractem han tingut un infart de miocardi, i és una patologia, a part, molt cridanera, perquè té un impacte sobre la supervivència del que ho pateix, i sobre, també, si sobreviu a l'infart, que la majoria dels casos és així, sobre la qualitat de vida posteriori, no? Mhm. Sí, sí. La cardiopatia isquèmica, l'infart de miocardi, és la causa, en Occident, és la principal causa de mortalitat, no?, de la població occidental. Sí, sí.
Recordem, tot i que la teoria la sabem tots, quins són els símptomes, quan hem de preocupar-nos perquè possiblement estem patint un infart?
Els símptomes... Si mirem els llibres, la clínica típica seria un dolor toràcic a nivell de la part anterior del pit, a nivell, el que diem, retroesternal, no? a la part del centre del pit. És un dolor, que diríem més aviat, de tipus opressiu, com si ens apretessin, com si algú estigués a sobre apretant-se molt fort. Aquesta molèstia es pot irradiar cap al braç dret, cap al braç esquerre, es pot irradiar cap a l'esquena, es pot irradiar cap a les barres, cap a la mandíbula. Es pot acompanyar del que diem el vegetatisme, una sudoració que pot ser freda, calenta, ganes de vomitar, nàusees, fins i tot podem arribar al vòmit, i és un dolor una miqueta perllongat. Això són símptomes que ens haurien de fer pensar que estem davant d'un possible infart de miocardi.
I un pot estar infartant durant tot el dia, pràcticament, no? Ho dic perquè algun cas he conegut.
Hi ha gent que triga molt a consultar. Aquest és el que he explicat ara, és la clínica típica. Però després hi ha clíniques que no són tan típiques, no són tan de llibre, no? Per exemple, la gent gran pot tenir un malestar, o es queda suat, o un mareig, però en canvi no pot tenir aquell dolor tan típic, no? Les dones és un col·lectiu, doncs també que expliquen les molèsties toràciques de manera també una mica diferent, no? I això fa que triguin més a consultar. I aleshores esperen a casa, bueno, ja se'n passarà, la família, els nets, els fills, ja se'n passarà, estan hores a casa, i al final, quan arriba tothom i veuen que no ha passat i van a consultar a l'hospital, doncs és una pacient que igual està infartant des de fa 7, 8, 9 hores, no? I aquí el temps és molt important, perquè conforme l'infart va avançant sense revascularitzar l'artèria culpable, doncs va necrosant, no? Va podrint part del miocardi, part del cor. Per tant, aquí el temps és molt important. Quan més aviat actuem i més aviat aconseguim repermeabilitzar aquesta artèria que està obstruïda, doncs més miocardi salvarem.
Mm-hmm. Anem al tractament. L'infart, quan arriba algú que pateix un infart, quin és el tractament? M'imagino que també hi ha diferents situacions, no?
Hi ha diferents situacions.
En funció de l'afectació.
Sí, hi ha diferents situacions. Quan veiem que l'artèria està totalment obstruïda, això es veu en l'electrocardiograma, perquè hi ha uns signes molt típics de l'electrocardiograma que ens diuen que l'artèria està absolutament obstruïda. El pacient, això es considera una emergència vital, i per tant el pacient passa a la sala d'intervencionisme coronari, la sala d'hemodinàmica, perquè ara aleshores li farem un cateterisme. En el cateterisme, la primera part és veure com estan totes les artèries, per saber davant de quin tipus de patologia ens enfrontem, i quan detectem l'artèria que està obstruïda, aleshores la tractem. Aspirem, si veiem que hi ha trombo, aspirem aquest trombo, i si sota del trombo queda placa, aleshores fiquem el que es diu un stent, que és una malla metàl·lica. I això ajuda a reperfundir l'artèria i que arribi sang on abans, per l'existència del trombus, no podia arribar. I això és el que estava provocant l'infart i que el teixit, després de l'obstrucció, s'estigués necrosant. Sí, sí. Aquest és un escenari. L'altre escenari és el pacient que també és un altre tipus d'infart, on el cateterisme no és tan emergent, no es considera una urgència tan vital, sinó que és un cateterisme que podem trigar 24-36 hores, que també acaben fent-se el cateterisme, però el risc vital és inferior. Aquest és, ho veiem en l'electrocardiograma per altres signes, no? que ens conviden a pensar que és un altre tipus d'infart, però la solució, tot i que és diferida, és la mateixa, és fer un cateterisme i veure quina és l'artèria malalta. En aquest cas, molt sovint, l'artèria no està del tot obstruïda, sinó que la placa que s'ha complicat va obrint i tancant l'artèria de manera transitòria, va fent episodis de dolor en què l'artèria està oberta i tancada, però també veiem una placa complicada que probablement en aquell moment deixa passar la sang, però que igualment s'ha de tractar amb un stent, amb una malla metàl·lica dintre de la coronària.
Anem a la insuficiència cardíaca. Quina diferència hi ha amb l'infart?
Bé, està íntimament relacionada. La insuficiència cardíaca, jo tinc companys que diuen que és la gran epidèmia del segle XXI. Serà així com les infeccions van ser la gran epidèmia de la primera part del segle XX, la insuficiència cardíaca és la gran epidèmia del segle XXI. Els infarts, si els tractem tard, o un pacient que té múltiples infarts i que cada infart es va menjant, va necrosant una part del cor, imaginem-nos el cor com si fos un pastís. El dividim en moltes parts i cada infart que té aquell pacient doncs s'acaba menjant un tros de pastís. Cada cop queda menys pastís perquè funcioni, no? Cada cop queda menys cor, per menys múscul. El cor no deixa de ser un múscul que actua com a bomba fent que la sang vagi a la resta del cos. Un pacient que ha tingut 2-3 infarts, doncs li queda menys miocardi, li queda menys múscul, i això a la llarga acaba fent una insuficiència cardíaca, no? Per tant, estan íntimament relacionats l'infart amb la insuficiència cardíaca, però la insuficiència cardíaca és el final de moltes altres patologies cardiològiques, com poden ser valvulars, com poden ser miocardiopaties, com poden ser arrítmies. És a dir, la insuficiència cardíaca és el final de diferents malalties cardiològiques.
Una mica la conseqüència.
Aquí. Una mica la conseqüència. Una mica la conseqüència. L'infart és una d'elles.
I en aquest cas els símptomes serien similars als de l'infart, o hi ha algun altre que sigui més identificatiu amb la insuficiència?
El cansament. El cansament i l'ofec. El que nosaltres diem la dísnea. La dísnea és la manca d'aire, no? La sensació d'ofec. Un pacient que durant molt de temps ha fet una activitat ordinària i la tolerava perfectament, i en les últimes setmanes, els últims mesos, comença aquella mateixa activitat que abans estava perfectament tolerada, ara diu que s'ofega, ara diu que no puja una planta perquè s'ha de parar abans, sigui per dolor, sigui per ofec, sigui perquè té moltes palpitacions. Se li comencen a inflar les cames, a la nit li costa més de dormir, s'ha d'incorporar. Hi ha pacients que ens arriben a l'hospital perquè s'estan ofegant els últims dies i dius que les últimes dues nits les he dormit assegut al sofà perquè quan m'estirava no podia respirar bé, no? Això són símptomes. Un guany de pes en molt poc temps. Guanyar un quilo o dos quilos en tres o quatre dies, això no vol dir que hàgim menjat més o menys, això vol dir que estem retenint líquids. I, per tant, hem de pensar que aquest pacient s'està descompensant en forma d'insuficiència cardíaca. Sí, sí.
I el tractament per a la insuficiència?
El tractament per a la insuficiència cardíaca aguda serien, bàsicament, diurètics, és a dir, intentar eliminar tota aquesta acumulació de líquids que el pacient ha anat retenint durant els últims dies, però després hi ha tota una bateria de tractaments d'antihipertensius, contra el colesterol, són medicaments que actuen sobre diferents eixos neurohormonals, els famosos IECAs, ARA2, antagonistes dels receptors de l'angiotensina, que actuen sobre diferents eixos neurohormonals i van a poc a poc, intentant millorar aquesta funció. A vegades s'aconsegueix en part, la major part de les vegades no s'aconsegueix tornar a una funció normal, però sí que podem millorar aquesta funció. I sobretot en la insuficiència cardíaca, millorar símptomes. És a dir, que el pacient no s'ofegui, que el pacient pugui tornar a tenir una certa qualitat de vida. No?
Mm-hmm. Anem a la hipertensió arterial, que també es coneix com a pressió alta, no?
La pressió alta, correcte. És una altra de les epidèmies del segle XXI. Ho veiem moltíssim, moltíssim. A partir d'una certa edat...
I això, l'estrès, és un... Vaja, és l'espurna, no?
L'estrès és l'espurna, sí. Molta gent ho diu. Molta gent diu, des de que m'he jubilat, em trobo fantàstic.
Oh, i tant.
he perdut pes, estic fent més esport que mai, la pressió se m'ha regulat, això fa que moltes vegades igual no podem retirar medicaments, però sí que podem baixar dosis, no? Mm. Entre la hipertensió, dels factors de risc cardiovascular clàssics, que diríem, recordem la hipertensió, la diabetis, el colesterol, el sedentarisme, el sobrepès i també, molt important, el tabac, no?
Sí.
L'efecte del tabac. Aquests factors, la hipertensió és, jo diria que és quasi bé el més freqüent en la nostra població. Sí, sí. És una lluita contra la que tenim. Sí, sí. És, cada cop és més freqüent i segurament són els hàbits de vida, no? Els hàbits de vida, l'alimentació, ens hem acostumat a caminar poc, a fer menys exercici que abans, agafem molt el cotxe, agafem... No? Hi ha una sèrie de condicionants que fan que la hipertensió sigui un...
I és una de les situacions que és més fàcil que puguem controlar nosaltres mateixos, és a dir, fent una visita al nostre metge de capçalera on anar a la farmàcia a prendre'ns la...
Correcte. No,
i
fins
atenció,
i tot,
no?
I fins i tot a l'Hospital General de Catalunya moltes vegades ens arriben a les consultes pacients que, simplement per cribatge, el que és una revisió cardiològica. Et diuen, goita, i he estat molts anys preocupant-me dels meus pares, dels d'altres, i ara vull fer-me jo una revisió, perquè és que no sé ni com estic, no? I això és molt fàcil de detectar, fer una revisió general i començar a posar tractament si cal o començar a variar hàbits de vida, no? Que seria la base del tractament, no?
I és a partir, o sigui, això seria un primer pas, no?, aquesta hipertensió arterial, un primer pas, doncs, per fer un infart, possiblement.
Sí, dintre dels factors de risc cardiovascular clàssics, la hipertensió és un dels més importants. I el tractament i el control de la pressió, ja sigui per mesures no farmacològiques o mitjançant medicaments, és una de les bases fonamentals per evitar després problemes. Pensem que aquests factors de risc moltes vegades van associats. El que té hipertensió probablement té un hàbit sedentari, probablement té una mica de sobrepès o una mica d'obesitat. Això fa que amb el temps desenvolupi una mica de colesterol, no? I al cap d'uns anys pues no podem esperar gaire que acabi sent prediabètic o diabètic, no? És a dir, aquests factors moltes vegades van associats i són factors que són modificables. És a dir, dintre de la tendència a tenir un problema de cor, hi ha també una influència genètica. La família, si mon pare, ma mare, el meu germà ha tingut un infart, jo també sé que tinc una predisposició genètica a tenir un problema cardiovascular. Però aquest factor no és modificable. Aquesta és la història genètica de cadascú, com cadascú que té els ulls blaus o el cabell bru. En canvi, els altres factors, sobre aquí, és molt important perquè sí que podem influir.
Els hàbits de vida.
Els hàbits de vida. Mm-hmm. És a dir, podem fer esport, podem menjar amb poca sal i menjar productes frescos, podem intentar no engreixar-nos. Això sí que depèn de nosaltres. I aquests són els factors de risc que diem modificables. Modificables perquè, en gran manera, depenen de nosaltres. I aquí és on hem d'incidir. És molt important, en aquest punt, és important tractar i tractar bé. però també és molt important la prevenció. La prevenció, l'educació, sobretot sanitària, de la població, saber quins són aquests factors i com podem nosaltres millorar els nostres hàbits per evitar arribar a situacions que més endavant tinguin una solució més dràstica, no?
Mm-hmm. Seguim el repàs, perquè tenim una llista, no sé si l'acabarem, però l'arrítmia també és molt freqüent, molt habitual.
Sí, l'arrítmia com a tal és trobar una arrítmia. No és tan freqüent. La gent et consulta molt per la sensació subjectiva, que són les palpitacions.
Ah, que confonem.
Les palpitacions és la sensació subjectiva del batec cardíac, no? Ui, i això hi ha molta gent jove que també et consulta, eh? Molta gent jove que ara, mira, amb la selectivitat, amb els exàmens, imagina't com deuen estar els nanos, no? I molta gent consulta per palpitacions. Que hi hagin palpitacions, que és la sensació subjectiva del batec cardíac, no vol dir sempre que hi hagi patologia. A vegades sí, A vegades, segons t'explica el tipus de palpitació, ja més o menys pots enfocar que va cap a algun tipus de taquicàrdia, no? Normalment són taquicàrdies més específiques que ja podem més o menys posar nom i cognoms i que tenen un tractament. Però això són casos no tan freqüents. Hi ha molta clínica de palpitacions que quan tu fas tot l'estudi cardiològic, fas l'ecografia, fas la prova d'esforç, fas el famós Holter, no? El registre d'electrocardiograma durant 24 hores, i al final, tot i que el pacient durant aquelles 24 hores està referint que tenia palpitacions, després quan veus el Holter veus que no hi havia res a sota, no? Després una altra arrítmia, que sí que és veritat que és molt freqüent en la població gran, que és la fibril·lació auricular, que és quan el cor perd el ritme normal, els batecs rítmics, i en canvi entra en un ritme absolutament caòtic. Aquest ritme...
Desacompassat. Sí.
Això, la hipertensió intervé molt i també intervé molt l'edat. A partir dels 70 anys, doncs pràcticament un 15-20% de la població entrarà en aquest ritme, la fibril·lació auricular. I és quan són aquests avis que prenien el famós síndrom, no? El famós síndrom. Perquè aquesta arrítmia té un perill, i és de que si no anticoagulem pugui formar un coall dintre del cor, dintre de l'aurícula, i aquest coall en algun moment donat es pugui desprendre. I si es desprèn un coall del cor, se'n va cap al cervell molt, molt sovint i fa una embòlia. Entes, moltes embòlies de la gent gran venen per arrítmies no diagnosticades prèviament, no? Per aquestes fibril·lacions auriculars. I per això el tractament moltes vegades és l'anticoagulació. Aquesta arrítmia sí que és freqüent. Aquesta arrítmia sí que és freqüent, i sobretot a la gent gran. Gent gran hipertensa, diabètica...
I quins serien els símptomes i el tractament més habitual?
Doncs en el millor dels casos, també palpitacions. Però moltes vegades et diré que ho descobrim a la consulta o en el metge de capçalera perquè el pacient ha anat a fer-se una revisió, el pacient no s'ha assabentat de res, feia la seva vida normal, i li fan un electrocardiograma de rutina i la troballa és una fibril·lació auricular. Per tant, aquí és important també la prevenció i fer-se periòdicament un electrocardiograma. Perquè moltes vegades és una arrítmia que el pacient la tolera perfectament, que no sap que la té. A vegades sí que t'expliquen que fa una temporada que es cansen més. Fa una temporada que em noto estrany, que em canso una miqueta més. Però molts cops ni això. I aquí sí que és important fer-se un electrocardiograma periòdic, anar al metge de capçalera, anar al cardiòleg i fer-se aquesta revisió, no? Perquè moltes vegades són troballes. En el millor dels casos són palpitacions, de dir, ostres, fa una temporada que noto palpitacions, episodis que van i venen, i de palpitacions que ho trobo desacompassat i no sé què tinc, no? I llavors cal estudiar, perquè aquests episodis, aquesta arrítmia al principi no és sempre. Hi ha moments que és el ritme bo i hi ha episodis que entres amb aquesta arrítmia, però són episodis transitoris, no? Cal enganxar-la. Però molts cops no, molts cops el pacient està amb fibril·lació auricular i potser fa mesos que la té.
Ens quedarien un parell, i no ens queda massa temps, és un problema. les miocardiopaties i les valvulopaties. Això de les vàlvules també...
Les vàlvules, en el cor n'hi ha quatre vàlvules i qualsevol de les quatre pot patir. Les més habituals són les valvulopaties esquerres, no? La vàlvula aòrtica, la vàlvula mitral. Sí, sí. A la gent gran, les valvulopaties tant pot ser perquè la vàlvula obri malament, aquí parlaríem d'una estenosi, o tant pot ser perquè la vàlvula, quan ha d'estar tancada, no tanqui bé i deixi passar sang cap a la cavitat anterior, no? Aquí parlarien d'insuficiència o de regurgitació. Podem tenir les dues coses, o fins i tot una altra, o fins i tot les dues, amb una mateixa vàlvula. Aquí els símptomes serien un cansament, la dispnea, no?, la manca d'aire, el dolor toràcic... també podria venir per això. A vegades, depèn quina vàlvula, pot donar mareig o fins i tot perdre el coneixement, no? Quan estem, per exemple, davant d'una estenosi aòrtica, quan ja és molt important, el pacient pot tenir inestabilitats o fins i tot fer un síncope, una pèrdua de coneixement transitòria, que després es recupera. Sí, sí. També és una patologia important i molt associada a la gent gran. Aquesta sí que és molt associada a la gent gran.
Doctor, acabarem, però ho farem recordant, a modus de consell, tant pels que han patit alguna cardiopatia com pels que encara no. Mm-hmm. Pels uns i pels altres.
Que mai és tard. Mai és tard per cuidar-se. Aquest és el primer missatge. Que la prevenció és, jo crec que és el principal. És a dir, jo tinc un amic americà que sempre diu... prevenir és car, però tractar encara ho és més. Per tant, aquí estem gastant molts diners, molta inversió en tractaments que són molt cars, amb tecnologies molt cares, quan jo crec que també és molt important la prevenció. I és molt més barat. És molt més barat. Per tant, educació sanitària a la població, prevenció, intentar... revisions periòdiques per intentar detectar els problemes a temps, abans de que siguin ja molt tard o ja estiguin establerts. Pensem que quan una hipertensió és de molt recent diagnòstic, canviant a vegades hàbits de vida, a vegades no cal medicació. Per tant, la base seria el tractament no farmacològic, el canvi d'hàbits de vida, i després, si no hi ha més remei, doncs el tractament farmacològic, no? Però sobretot, prevenció, hàbits de vida saludables, fer molt bé la medicació i revisions periòdiques, sí, uh-huh. Sí. La malaltia cardiològica molts cops és una malaltia crònica que ens acompanyarà per sempre, per tota la vida, però mai és tard per començar a cuidar-se, mai és tard per començar a decidir deixo de fumar, m'aprimo, menjo amb poca sal, faig exercici...
Prenem bona nota de tot això. Jordi Balcells, cap del Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya, moltíssimes gràcies i que tinguin bon estiu.
Ha estat un plaer, igualment.
Gràcies.
Carme, adéu.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril. T'esperem a les portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Ara per parlar dels imperdibles, més que res escoltar l'Eduard Gené, que porta precisament els seus imperdibles referents al món de les arts escèniques. És a dir, allò que no ens podem perdre durant els pròxims 15 dies. No sé si vens molt carregat, veig molta carpeta, però poca xitxa.
Okay. Jo, de moment, amb aquesta entrada que fas musical, he baixat del cavall.
Ah, sí?
Venia amb el cavall.
Venies a galop?
No, pas lent més aviat. El trote. El trote, que
deia. El trote, sí.
El trote.
El galop pensaria més.
Llavors he baixat del cavall i, efectivament, la primera cosa que m'agradaria comentar és que el dia 30 de maig es va acabar la temporada del Teatre Auditori.
Ah, ja?
Sí, senyor. I és una cosa que...
Però què vols dir, que no hi ha res, absolutament?
No, però mira, el teatre, molta gent no ho sap, eh? El Teatre Auditori de Sant Cugat, la gent que està en el teatre, els que treballen allà, treballen molt. Per exemple, el mes de juny hi ha, si no m'equivoco, com a mínim, 7 o 8 dies de matí i tarda amb finals de curs, per exemple, d'escoles de dansa.
Clar.
I aleshores hi ha molta activitat.
L'equipament està ocupat.
Per tant, l'equipament està ocupat. L'equipament, a més, té un altre aspecte, que és que pot ingressar uns diners, doncs, que des del punt de vista econòmic va molt bé per equilibrar pressupost. Però el que passa és que, ja dic, jo ho he comentat molt, s'acaba la temporada al maig.
Vols dir que els espectadors es queden orfes?
Sí. Jo penso que és una mica absurd, perquè jo podria entendre que si efectivament el mes de juny hi ha moltes d'aquest tipus d'activitats, doncs es reduís una mica el que es fa habitualment, que són dos o a vegades tres espectacles a la setmana. Els fan divendres, dissabte i diumenge, per exemple, habitualment. Però, per exemple, per dir alguna cosa, el diumenge a la nit, a les 9 de la nit, a la cafeteria hi ha jazz. Doncs podria continuar havent-hi jazz, exactament igual.
Tampoc? No n'hi ha?
No n'hi ha. O, per exemple, doncs, el dissabte a la tarda es fa màgia molt dedicada, pensant doncs, en nens, no? Doncs tampoc es fa. I et dic, si tu t'imagina per un moment que, diguéssim, durant la setmana ha estat treballant dos dies complerts a tope de gent, perquè, clar, un final de curs d'una escola, com l'escola de dansa, per exemple, que venen de Sant Feliu de Llobregat, de Barcelona, etc.
Venen d'arreu.
Sí, venen de molts llocs. Doncs segur que està molt ple, perquè venen els pares, els avis dels que actuen, etc. O sigui, activitat n'hi ha. Això no es pot oblidar. Però, home, una representació el divendres, per exemple, a la nit, de teatre...
A tu et passa com els que ens agrada el futbol, que quan s'acaba la Lliga ens hem quedat...
Per vosaltres ara no, però...
Home, sí, ja, després hi ha més coses, però...
Ara estan jugant cada dia.
Però la cosa bona... la cosa bona no hi és. No hi ha Lliga, no hi ha Champions, i quan tot això s'acaba, tot lo de més és folclor, saps? No sé, una mica la sensació és aquella de dir i ara què fem el cap de setmana?
No, si no, no tenim... jo ho entenc.
Sí, no? Doncs sí. Jo crec que la sensació és la mateixa que m'estàs explicant.
Sí, bueno, de dues maneres, a veure, hi han coses, es fan coses, i el mes de juliol hi haurà dos dies a la setmana que hi haurà coses, que serà, per una part, el que es farà al claustre, amb música, i per altra part, les lectures a la fresca, que tornaran a les places durant
tres... lectures a la fresca, que
exactament.
Bé. Espero que siguin a la fresca.
Sí.
Perquè amb la que està caient, Déu-n'hi-do, mare meva.
Jo me'n recordo, ara que dius això, me'n recordo una lectura que es va fer...
Bannos,
a la plaça
no?
de l'OM. Sí, es va fer a la plaça de l'OM. I jo la vaig presentar i vaig dir, perdoneu, però l'aire condicionat se'ns ha espatllat. Perquè feia una calor espantosa. Bé, escolta'm, Carme, doncs diguem que de totes maneres hi ha coses. I el que passa que en aquest cas, les dues coses que vaig dir immediatament, que són aquest cap de setmana, és a Vall d'Oreix.
No costa tant?
No, ni molt menys. O sigui, és a Vall d'Oreix, que tenim per una banda... el segon concert d'aquest 11è cicle de música a Camp Montmany.
Ah, que està molt bé.
I que hi ha un concert, en aquest cas, que jo penso que és molt interessant, que es diu Cabaret Songs. O sigui, cançons de cabaret, que suposo pel títol, que deu estar basat en aquest tipus de cançons d'una època, doncs, el Bertolt Brecht, de gent doncs, que feia aquest tipus de teatre, i un cabaret una mica intel·lectual, eh? I van fer molta música, hi havia molta música i podia ser interessant. I això ho fa la mezzosoprano Mireia Pintó, acompanyada al piano per Vladislav Bronevetsky.
Oh, molt bé. Bueno, quina pronunciació, eh?
Això per una banda. I per altra banda, també a la Nau de Cultura de Vall d'Oreix, el diumenge hi haurà dues funcions, que jo després ja m'avanço que en molta comèdia hi seran els protagonistes. Dues funcions d'una adaptació que han fet d'un musical que el trobo jo fabulós, que és Els Miserables. És una adaptació, pensa que Els Miserables ha tingut un èxit, que continua. O sigui, des de l'any 83 a Londres encara continuen fent Els Miserables.
Eh? Sí.
O sigui que ha sigut un èxit mundial. Després va fer una pel·lícula que també va tenir molt èxit, etc. I aquí un grup de que és la Coral L'Harmonia, el grup jove de la Coral L'Harmonia, doncs que es diu Música al Cor, que està ben trobat, no?, que és de música al cor.
Sí, doncs, joc de paraules.
Ells presenten això, fan 20 cançons, 20 peces de tota l'obra, i que és seguir el mateix ordre del musical, que passa que, clar, és més aviat tipus concert, perquè és una representació dels Miserables amb segons quin espai el Teatre Auditori es podria fer, i t'asseguro que costaria molts i molts i molts diners la producció. Però jo penso que des del punt de vista musical pot funcionar molt bé, perquè el director és Albert Santiago, que és una persona que molts anys ha estat dirigint també el Motocomèdia. Ai, perdó, Motocomèdia.
El Pedro i Sang. T'has tret el càrrec.
Sí, el Pedro i Sang. I per tant, és un molt bon compositor, molt bon músic, i penso que serà molt interessant. No us perdeu, de totes maneres, hi ha una altra cosa, que és cada dijous al Bocamoll de Torreblanca hi ha un concert de petit format. Però en aquest cas, avui tenim a les 8 el Peter Jing Gang. El tipus de música és funk.
Ah.
I pot ser divertit, pot ser bé, i he escoltat alguna cosa, i és molt rítmic, és molt fort, és molt tal. O sigui, és un concert petit format, però directe, perquè estàs allà a bocamoll i estàs quasi tocant, no? Quasi tocant els que estan...
Després t'explicaré una història de petit format.
Sí?
Sí.
Però es pot...
No, no, en sèrio, de veritat, una història de veritat. Sí, sí, vaig anar a veure una obra de petit format molt peculiar, molt, però molt.
Quina, qui?
Eh?
Quina és? Quina és?
No em facis dir el títol, perquè ara no me'n recordo, però s'està... crec que era l'última funció, i es feia a la Casa dels Contes, a Barcelona, al barri de Gràcia. Un teatre, sí, teatret, sí. Minúscul.
Sí.
Va, ja t'ho explicaré. Curiós.
Per musical?
No. Era
obra
teatre. Era teatre, sí. Però era una obra molt, molt singular. Molt singular. Ja te l'explicaré.
Bueno, jo...
Ara explica'm tu els imperdibles, perquè si no, no avançarem.
És que hi ha molt poca cosa. Podem parlar de la setmana que ve, que també hi haurà un concert a Camp Montmany, en aquest cas el tercer concert, i es diu, es titula Bratia, i és un quintet. Un quintet que diu que uneix la música dels Balcans amb el jazz. Saps que hi ha aquest tipus de música molt rítmica, que en un moment determinat va tenir molt èxit, i el que ho porta és Ivan Kovacevich, que és contrabaix. Llavors, aquest és un concert que també es farà a Camp Montmany. Recordeu que a Camp Montmany tenen un principi de concert a l'hora molt especial, que és les 9:45, les 21:45. Perquè
en
aquesta època doncs, no comença a enfosquir fins més tard. Llavors, seria habitualment... En una època van començar a fer-ho a les 9, però a les 9 encara segons quins dies hi havia sol. I, en canvi, doncs esperen pràcticament fins a les 10, quasi no arriba fins a les 10, doncs quasi a les 10 per fer el concert. I, per tant, la setmana que ve també hi haurà un segon concert, que serà aquest. I el Bocamoll, així com deia doncs, avui, que aquest Peter Gimbang, la setmana que ve, el dijous, hi ha un grup que es diu Emanents, que és rock, presenta com a rock. Però, malauradament, doncs no podem dir masses coses més, perquè és que... el fet d'acabar-se doncs, aquesta temporada del Teatre Auditori tan aviat, el que fa és això. També podríem pensar...
Però també està bé, així dones oportunitat als altres que sí que organitzen coses que són puntuals per aquesta època de l'any,
sí.
que ens hi desplacem a veure altres coses, sí, també, no?
I el mes que ve, com et deia, doncs, tindrem una altra vegada claustre i tindrem una altra vegada lectures. Jo puc avançar que les lectures aquest any no seran dedicades a un sol autor o una línia determinada, sinó serà variat, i quan arribi un moment doncs ja ho comentarem, no?
Val. Sí, està bé. Jo l'any passat no sé si vaig anar a l'última, perquè sempre tries, però després, per encaixar la teva tria amb els compromisos i les coses que tens en el calendari, és complicat,
I això que no tens futbol.
I això que no hi ha futbol, sí, la veritat. Escolteu, que si aprofiteu els imperdibles de l'Eduard, estarà fantàstic, perquè es poden anar a veure cosetes interessants i a gaudir de totes aquestes propostes. I si no, doncs agafeu forces, perquè m'arriba la Festa Major i hem d'estar a tope.
Bueno, a la Festa Major hi haurà grups musicals bastant interessants, com la Ludic Bama.
Ja en parlarem. Deixem-ho aquí, perquè si no ens gastarem els cartutxos abans d'hora. Eduard, moltíssimes gràcies.
A tu, Germà.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.
Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Doncs un dia més ens acompanya el divulgador musical Lluís Cabal per continuar parlant d'aquestes dones compositores de la història. Lluís, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Benvingut.
Moltes gràcies, ben trobat.
I ja estem en el tram final d'aquesta temporada, sí. I no ens hem acabat.
No. Tot just ens hem començat a començar, això. Vull dir que portem, ja portem uns quants dies amb aquest tema i bueno, escolta, el que dongui.
Ens vam quedar en l'última sessió amb una compositora amb arrels
espanyoles. Sí, Marian Font Martínez, que és el que estem sentint ara. És el primer moviment de la Simfonia en Do Major, de Marian Font Martínez. Te'n recordes que era una compositora que vivia a Viena i que es va relacionar amb tots els músics del moment, Haydn, Mozart, tota aquesta colla, no? Mm. I que tenia de veia Haydn i... Bueno, res, només ho hem posat com a enllaç, no? Ella era pianista, cantant, una dona amb molta empenta, una gran compositora, una gran intèrpret de clavecí... A més, també va ser la primera dona doctora honoris causa a la Universitat de Pàdua i membre d'una acadèmia de divulgació d'aquests... com aquella acadèmia de... allò que passava a Florència, de vegades aquelles acadèmies que dèiem que es reunien erudits per parlar de les arts, doncs sí. A Bologna ella va ser membre de... la primera dona que va ser membre d'aquesta acadèmia. I bé, només per enllaçar-ho, perquè ara continuarem movent-nos per Centre Europa... I també per les illes britàniques. I mira, si vols, posa el següent track i ara parlarem de Sofia Corri d'Ossec.
Molt bé, doncs de seguida escoltarem a la Sofia. La Sofia, on l'hem de situar?
Mira, estem com en Marian Font Martínez, estem al segle XVIII-XIX. Aquí, per això, estem a Edimburg, a Escòcia. Ens movem per les illes britàniques. Sofia Corri d'Ossec era una cantant, pianista, i això que estem escoltant ara, que és una arpa, ella era concertista d'arpa, també. De fet, actualment, les obres de Corri d'Ossec són molt preuades entre els arpistes, no? I les arpistes. Ella va estudiar amb el seu pare i, com que era cantant, també va entrar a l'Òpera d'Edimburg i va estar només una temporada, perquè sembla ser que se'n va anar, perquè no li va... No
es va enfadar amb algú?
Bueno, no li va agradar el rotllo que hi havia allà, saps? Les intrigues que hi havia, els cops de colze... Ves a saber què més, saps? També, bueno, fàcil d'endevinar... els intríngulis que hi podien haver per allà, doncs ella ho va abandonar i va deixar-ho estar. Llavors, la seva família es va traslladar a Londres i allà van obrir un negoci de publicacions musicals. I va ser a Londres on ella doncs, va començar a triomfar com a compositora.
No està malament.
Sense abandonar mai, recorda que sempre les compositores, i els compositors també, o sigui, molt sovint també la seva faceta d'intèrpret va lligada a la seva faceta de compositor, eh? No ho podem deslligar, i amb les dones compositores que hem vist fins ara, també, eh? Beethoven mateix era un excel·lent concertista de piano, en la seva època era sobretot conegut com a pianista, eh? Després va ser conegut com a compositor. Doncs amb aquestes compositores passa el mateix. Ella, sense abandonar la seva faceta concertística, doncs va començar aquí a ser famosa com a compositora. I va començar a publicar doncs, sonates, valsos i obres per piano i per arpa, cosa molt original en el moment. Perquè,
sí, perquè dèiem, no n'havíem parlat fins ara.
No hem parlat fins ara d'arpa, i el repertori d'arpa diríem doncs, que estava una mica minvat, no? I ella fa unes grans aportacions en aquest instrument. Allà a Londres, s'envolta dels grans compositors del moment, de Haydn, per exemple, que n'havíem parlat amb la compositora anterior, Marian Font Martínez, que era el seu veí, el jove Haydn.
Ai, sí, aquell edifici tan emblemàtic.
Aquell edifici que a mi m'hauria agradat anar-hi a viure.
Sí, tant.
Doncs Haydn, després també, va tenir una vida molt llarga, 80 i tants anys, i va viure molts anys a Londres. I Allà el va conèixer també i va treballar en moltes ocasions amb el mestre Haydn, i ella també va ser qui va introduir la música de Mozart a Anglaterra. I llavors, mira, mentre seguim parlant, poso un momentet l'altra pista que em fa especial il·lusió posar-la ara vos per aquest. Continua sent Sofia Korydusek.
Això per què ho has volgut destacar?
És molt curiós, perquè és una obra. És unes variacions sobre un tema de Rossini, a qui també va conèixer, i són... És una formació molt curiosa. És per pianoforte i arpa. Pianoforte és aquell instrument que, és de fet, és l'antecessor del piano. Podríem dir pràcticament que és com un piano, però, bueno, té certes diferències en quant al mecanisme, però, bueno, seria l'antecessor del piano, no? Llavors, i em fa una especial il·lusió perquè, no sé si et fixes amb el so, és un so ben curiós, no?
Sí, el de l'arpa.
Bueno, i el conjunt, sona una mica antigot.
Sí,
no?
Sí.
No és perquè sí, perquè aquesta versió, precisament, està tocada amb una arpa del 1816 i amb un pianoforte del 1825, dos instruments originals de l'època.
Dues relíquies, eh?
Dues relíquies, sí. Mm. Per això sona d'aquesta manera, tan especial, no? Doncs, com dèiem, ella va conèixer Rossini, també, i d'aquí aquesta variació, aquestes variacions sobre un tema de Rossini. Bé, de fet, ella després, com dèiem, a Londres va ser molt coneguda com a compositora. Més tard va enviudar i quan es va tornar a casar amb un músic i es va retirar una mica de la vida pública, de la vida concertística, i va fundar una acadèmia de música que també va ser molt, 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 de molta reputació a l'època. I, bueno, ella va acabar els seus dies, va morir el 1847, no, havia nascut el 1755, va morir el 1847. 1755 és previ a Beethoven, eh? Beethoven neix el 1770, més o menys per situar-nos, i Mozart neix el 1756, un any més tard que ella. Ho dic més que res per veure en quina època ens estem bellugant, eh? Doncs ella va morir el 1847, dedicada plenament a la docència i a la promoció de l'arpa com a instrument pel repertori arpístic i com a instrument solista.
Doncs dins del món de la música eren dones així com molt polivalents, eh? El mateix es dedicaven a la docència, a la composició, a la interpretació, una mica de tot.
Una mica de tot, sí, 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 sí. I bé, i ara passarem a la següent compositora.
Com es diu?
Maria Teresa Font Paradís. Doncs... Aquesta tornem a Viena ara, eh? Sí? Tornem a Viena. Mira que és bonic, això. Això és una siciliana de Maria Teresa Font Paradís, per violoncel i piano.
Sí que es nota una sonoritat molt, molt diferent. Aquesta com més nítida, més clara, no? Més elegant, potser?
Sí, a més està interpretat per una violoncelista que va morir molt jove, Jacqueline Dupré, una violoncelista extraordinària que, va tenir... Ja fa molts anys que va morir. Va tenir una carrera molt curta, però ha quedat aquí les seves interpretacions com a referències en el món del violoncel. Aquesta compositora, Maria Teresa Font Paradís, també pianista, cantant i compositora, era filla del secretari imperial de la cort. Una mica com Marian Font Martínez, que el pare també estava lligat a la cort, no?
Exacte.
I aquesta noia sembla ser que era una persona d'una intel·ligència extraordinària i una memòria prodigiosa. Va aprendre el piano, cant, composició, i a més parlava de manera fluida italià, francès, anglès, a més de l'alemany, i havia estudiat ciències, no? I era es va quedar cega als 5 anys. Suposo que d'aquí al desenvolupar aquesta memòria o, bueno, quan un li falta un sentit, no?
Desenvolupar els altres.
Desenvolupar els altres, no? I ella com dèiem, era famosa per la seva prodigiosa memòria, a part de les seves prodigioses interpretacions. Va ser alumna d'Antonio Salieri, que és aquell compositor que jo trec molt sovint, que la gent li té mania perquè la pel·lícula Amadeus era el dolent, i jo sempre el reivindico, perquè Salieri va ser també el professor de Beethoven, i era un grandíssim professor i un grandíssim músic. Però, bueno, la pel·lícula el deixen molt malament. Ella també va ser alumna de Salieri, i als 11 anys va fer un concert davant de l'Emperadriu, i per aquest fet això li va valdre que l'Emperadriu li concedís una beca, una pensió, per poder-se dedicar a estudiar. I mira, ja veuràs, si vols, posem l'altre track i t'explicaré una altra cosa. Bé, aquesta noia, que havia nascut el 1759, coetània de Mozart, no? Doncs el 1775 va conèixer a Mozart, el va conèixer. I sembla ser que Mozart va quedar impressionat pel seu virtuosisme, per la bona intèrpreta que era el piano, no? I sembla ser, això que estem sentint, no és Maria Teresa Font Paradís, això és un concert de piano de Mozart, concretament el concert per piano número 18, en si bemoll major, que és un concert que va escriure Mozart per ella.
Ah, sí?
Per Maria Teresa Font Paradís. De lo astorat que va quedar, de lo bona pianista que era...
Va ser un present, no, això?
Li va escriure per ella aquest concert de piano. Sembla ser que també Haydn n'hi va dedicar un, no està clar quin, però bueno, sembla ser que n'hi va dedicar un, i ella, perdó, clar, pel fet de la seva invidència, no? Clar, memòria, però tenia un repertori de més de 60 concerts que se seia al piano i els tocava, des de memòria, eh? Estem parlant d'aquesta prodigiosa memòria que tenia. Ella va viatjar per tota Europa, sobretot per París, per França, per Alemanya... Com a intèrpret, fent concerts, i també el seu marit, Johann Riedinger, no us dic res aquest nom, però ha passat a la història perquè li va inventar per ella una taula de Braille per poder composar.
Ah.
Una taula de Braille musical. I sembla ser, jo no hi entenc gaire d'això, però sembla ser que aquest sistema ha
evolucionat i arribat
fins
als nostres
dies. Això va ser l'embrió del Braille musical a nivell mundial.
Ah,
això va ser el marit de Maria Teresa Font Paradís.
Potser que l'haguessin anomenat una mica més, no? Ni
potser
que sigui perquè en sonés.
Bueno, a lo millor la gent que hi entén potser n'ha sentit parlar. Jo clar... La veritat és que no n'havia sentit parlar.
El deixem aquí, perquè...
Però sí, però aquest fet és un fet... és una realitat, eh? Vull dir, ell va inventar això. Maria Teresa Font Paradís era una compositora molt prolífica, eh? Va escriure 8 òperes. Malauradament, 5 s'han perdut, però 3 han arribat. I també va escriure un gran nombre de cantates, música instrumental, sinfònica... de cambra. També, després dels seus viatges per Europa, quan va tornar a Viena, es va dedicar a l'ensenyament. I també, el 1808, va fundar una escola de música per noies. Bueno, doncs, perquè les noies que volien estudiar música doncs poguessin estudiar igual que els homes, no? Doncs això. I ella allà era, a part de ser la seva escola, ella era la professora de cant, de piano i de teoria. I s'hi feien cada diumenge una sèrie de concerts que també van ser molt, molt... Bueno, van tenir molt de ressò a l'època, a la Viena de l'època.
O sigui que aquesta gent vivia pràcticament per la música, de la música, és que tot estava relacionat amb el món de la música, perquè, clar,
Sí, bueno, esclar. Però això bàsicament tothom que s'ha dedicat a la música al llarg de la història ha tingut a tocar, valgui la redundància, moltes tecles.
No?
Perquè, clar, d'una sola cosa no
però espiu, vull dir, no? Que han exprimut bé
clar, el seu talent, sí. L'han aprofitat al màxim i l'han...
Que no han potenciat només un. És a dir, s'han dedicat,
clar, sí.
Com deies tu, a tocar totes les tecles.
I bé, a més a més. Bé, com, igual que Sofia Kordiusek, ella també, doncs, l'última etapa de la seva vida la dedica a la docència. Va morir el 1824, deixant un llegat compositiu importantíssim. Mira, sentirem la propera pista, que també és d'ella.
De la Maria Teresa.
Maria Teresa fa un paradís.
Sí? Vinga, som-hi.